del Trek, a veure si pot superar o no el temps que està marcant ara el millor crono, que és el de Linneos de Pipoana.
Linneos, millor temps, Gana seria mallot groc, veurem si el líder li pren aquest mallot, aquesta victòria, i també què és el que fan al darrere els grans, el Red Bull d'Evenepoel, el Visma de Vingegaard i també, sens dubte, l'UAE de Pogacar. Ja els tenim competint tots tres, els tres grans, a Barcelona. 7 de la tarda i de seguida també amb el Mundial, aquest Canadà-Marroc, primer partit dels vuitens de final, però ara molt pendents també amb la Berta Torrades de tot el que està passant al massís de les Gavarres. Berta, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda.
Tot continua relativament controlat. Tenim alguna novetat? La Marinada pressiona?
Com la Marinada pressiona és el que més preocupa, continua preocupant el vent, però els bombers de la Generalitat el que ens han explicat és que continuen treballant intensament per intentar apagar aquest incendi que afecta, recordem, les Gavarres, el Baix Empordà. Encara ens diuen hi ha preocupació per estabilitzar el flanc dret d'aquest incendi, perquè si s'estengués cap a aquella zona podria afectar, diuen, potencial fins a 30.000 hectàrees. Per tant, molt pendents del vent que no avanci per aquest flanc dret de l'incendi. Ho ha explicat fa tot just uns minuts el cap dels bombers, David Borrell.
L'objectiu principal segueix sent l'estabilització del flanc dret. És no només l'objectiu, sinó gairebé l'obsessió que tenim per treure'ns el potencial de les 30.000 hectàrees que tindríem, diguéssim, de la part que, de les Gavarres que va cap a Girona.
Recordem que l'accés al massís de les Gavarres s'ha tancat a tot tipus d'activitats, per tant, no s'hi pot accedir ni a peu ni tampoc en bicicleta. Fins ara s'han cremat unes 2.200 hectàrees i aquest migdia s'ha afegit una nova ordre de confinament als nuclis disseminats al sud de la carretera C66, que va des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras. D'aquí a una hora, a les 8 del vespre, compareixerà el president de la Generalitat, Salvador Illa, per actualitzar la situació d'aquest incendi. Més coses. Aquesta hora arrenca a Madrid la marxa de l'orgull LGTBIQ+, per reclamar que es continuï avançant en els drets del col·lectiu. Seguint aquesta marxa a la capital espanyola hi ha la nostra companya, Alba Gil. Bona tarda.
Molt bona tarda. Ja està tot a punt perquè comença a caminar aquesta manifestació, que és l'acte central del programa de l'Orgull, un recorregut reivindicatiu amb batucades i banderes de tots colors, aquest any sota el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa festiva que recorrerà el centre de Madrid des d'Atocha fins a la plaça Colón. Es preveu que participin centenars de milers de dones. Els organitzadors demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
Gràcies, Alba. I acabem explicant que està en marxa el Canet Rock. Maria Jaume, la Ludwig Bank o la Fúmiga faran ballar al públic fins que surti el sol. Marxem a aquesta hora a Canet de Mar, on se celebra aquest Canet Rock. Mar Ruiz.
Maria Jaume ha estat la valenta que ha obert el Canet Rock sota una solana que ho fon tot, excepte els fans que l'han vingut a veure a primera hora. I és que cada concert de Maria Jaume és millor que l'anterior. La cantant mallorquina ha desgranat les cançons de Santo Domingo Forever, un disc molt festiu que parla d'amor, d'amistat, de família i amb molt d'enyor. Un cant a les festes del seu poble, al pas del temps, i de fet ha explicat que la cançó Sonant les campanes és la que millor en resumeix l'esperit, que després que nosaltres no hi siguem, tots aquells detalls culturals que ens fan ser nosaltres, com ara la llengua, i continuaran sent, ha dit. A més de cançons com A plaça, Va per tu, Els teus besos, o la nostàlgica Amor d'ultramar, amb castanyetes incloses, Jaume no ha oblidat grans èxits com Pura geografia o Mon Cherie Go Home, que ha fet saltar el pla d'en Sala. És la primera de molts artistes que actuen aquest any al Canet Rock, com la Ludwig Band, Ginestar, Els Amics de les Arts, o la Fúmiga, que tancaran el festival a 6:45 del matí.
Gràcies, Marc. Aquest Canet Rock, on també actuaran avui, entre d'altres, els Tiets o els Catarres.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé. Fins ara.
El Tour, el Tot Gira, amb David Clopés.
Y con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador.
Passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Som els del Tot Gira. Arriba el moment decisiu d'aquest Tour de França, d'aquesta primera etapa a la crono per equips. Ja sabeu també, pendents del Mundial de Futbol. Primer partit de vuitens de final. Sergi Camps, com comença el Canadà-Marroc?
Doncs mira, Canadà 0, Marroc 0. Minut 3 i mig de la primera meitat. De moment, cap ocasió clara de gol. Contra Caibara al Canadà. Jugada per la banda esquerra de l'àrea. La centrada acaba en córner. I per cert, que en fa l'assistència l'Oriol Corral. I ens diu que els vuitens encara juguen a Mèxic i al Canadà.
Ah, és a partir dels quarts.
Sí, al Mèxic, Anglaterra, l'estadi Azteca, i el Suïssa Colòmbia Vancouver. A partir dels quarts, ens diu l'Oriol, sí que tot, als Estats Units.
Per cert, Wimbledon, confirmem la classificació d'Esberef per la següent ronda, superat Marcos Girón, 6-2, 7-6, 6-4, 3-7. Passa l'alemany, el campió de l'última edició de Roland Garros. Però ara tota l'atenció la tenim als carrers de Barcelona, perquè ja han sortit els 23 equips d'aquesta primera etapa del Tour de Barcelona. 20 ja han arribat, en queden 3 per arribar, i són els 3 grans. El Red Bull de Ben Poul, el Bisma de Jonas Vingegaard i l'UAE de Pogacar. Xevi Soler, hem tingut canvi de líder, perquè ara és el líder, qui marca el millor temps?
No, el canvi de líder al final.
No.
És Pipo Ganna encara.
És Pipo Ganna
encara. El trec l'ha superat Ayuso, ha fet 7 segons més que Pipo Ganna. Ara qui ho pot superar el temps sí que és el Red Bull, perquè Ben Poul està marxant en l'últim quilòmetre. Ara té 50 segons de marge, encara li queden uns metres per arribar en aquest millor temps de Pipo Ganna. Vaja, segons la realització, diuen que continua sent el millor temps.
Sí, 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 és correcte, és correcte.
Ayuso no ha pogut superar.
Estava mirant un pas intermedi. Sí, sí, efectivament, a l'arribada, qui marca el millor temps és Ineos.
7 segons, crec que s'ha quedat quan Ayuso, i ara està arribant, és l'hora de l'arribada de Renko de Benepul, 21, 26, 27, té 28 segons de marge, ha deixat ja uns metres per darrere Florian Lipovic, el tercer classificat del Tour de la temporada passada. La gent aquí a Montjuïc aplaudint l'arribada del campió belga amb el mallot de l'Arc de Sant Martí, de campió del món de contrarrellotge. Sembla que seran temps de superar el millor temps de Pipo Ganna. 9, 8, li anirà molt just. 7 segons, 6 segons. Doncs potser no, potser no arriba. Jo crec que no arribarà el temps de Evenepoel. Ara supera Pipo Ganna, continua com a líder. Per tant, no serà líder el Red Bull. Fins i tot pot superar el temps. I això és una sorpresa de Juan Ayuso. I podria arribar a tercer, doncs sí, són 10 segons, pràcticament 11. Els segons que per Renko Evenepoel, en tercera posició, ara ens passa per davant el ciclista belga, bona contrarrellotge, però no vestirà de líder, almenys en aquest inici del Tour de França.
Doncs es manté el millor temps, Edu, de l'Ineos, de Filippo Ganna, aquí sentíem respirar profundament, sufocat a l'arribada, encara millor temps, i segon temps, en aquest cas, pel Lidl Trek de Juan Ayuso, tercera posició per Renko Evenepoel, amb el seu Red Bull Bora, se li escapa aquesta especialitat, també és veritat que és una crono molt curta per ell.
Sí, el cas d'Ineos no ens ha de sorprendre, perquè és l'equip del Tour que més domina aquesta especialitat, el posàvem com a gran favorit. No va guanyar la crono de la Dauphiné perquè van tenir un problema mecànic amb Oscar Only, que era el seu líder, i el van esperar, si no també l'haurien guanyat. Sí que és sorprenent la bona actuació de Lidl i de Juan Ayuso, que per cert és l'únic corredor del Tour que ha nascut a Barcelona, perquè sí, ell es va criar a Alacant, però va néixer a Barcelona i quan tenia un anyet va anar a viure a Alacant i per això se'l considera alacantí, però va néixer aquí, és l'únic de tots que ha nascut aquí a casa. I no ho sabrem, però potser la punxada és que el Mosi l'ha perjudicat, perquè si haguessin arribat Matías Vásek, li ha fet la feina molt, molt bé fins al final, fins al darrer quilòmetre, potser si hagués aguantat no fos per aquesta punxada, és que el Mosi, ara Ayuso seria el líder, Evenepoel dins del que esperàvem, i per tant ara veurem Bisma o què fa Pogacar, perquè Bisma en algun punt intermedi estava fent millor temps encara que Lidl i que Ineos.
Mira, a l'últim punt intermig, Bisma marca millor temps, per tant, veurem a l'arribada, perquè deuen estar a punt d'arribar, Xevi, aquí a l'arribada a Montjuïc, el Bisma de Jonas Vingegaard.
Veig que encara els hi falten alguns quilòmetres, els hi falten les pujades i pràcticament mantenen el bloc al complet tant Bisma com Emirates, que a Emirates que encara li queden 7 quilòmetres, pràcticament estan tots els corredors. A l'Emirates només se n'ha despenjat un, crec que és Nil Polit, i veiem com aniran enganxats Tadej Pogacar i Sac del Toro fins a aquest final. Ara sí que ja comencen a despenjar-se perquè ve la zona dura els ciclistes de Bisma. Ja veig ciclistes que s'estan despenjant. Hagenes, per exemple, també despenjant-se. Quedaran els líders. D'aquí a no res ja enfilaran la recta de pujada perquè li queden 2 quilòmetres a l'equip de Vingegaard.
Mira, a l'últim...
Queden 4 davant.
A l'últim punt intermig, el punt número 3, al passeig de Santa Madrona, Bisma marcava millor temps amb 6 segons millor que Lidl i que Ineos. El que passa que ja saben que aquesta arribada, aquesta pujada final, poden canviar les coses, eh? Veurem.
Jorgensen, Vingegaard i Piganzoli són els tres únics que estan arribant. Segurament són els tres que han de disputar també la general. Han perdut els contrarrellotgistes com són Campenards i Eduardo Affini. I ara és Mateo Jorgensen fent el final per a Jonas Vingegaard. Es despenja una miqueta de vida de Piganzoli, que encara no vol perdre l'estela. Entraran a l'últim quilòmetre. Recordem, els últims 700
revolts,
metres.
Xavi, aquests revolts de baixada perillosos, sinuosos.
Sí. Sí, sí, aquests revolts que els han agafat per OB per afrontar aquests últims 700 metres. A veure, 20-08, podrien estar en temps, podrien estar en temps d'entrenar a l'últim quilòmetre. L'han de fer amb 1.40. Veurem si la rampa els perjudica molt, però si Vingegaard té cames, jo aposto que pot superar el temps d'Ineos.
Estan pujant pel carrer del Foc, perquè la gent entengui, és la part, diguem-ne, posterior de l'estadi olímpic. Et queda Palau Sant Jordi primer a mà esquerra i després l'estadi olímpic. I ja es queda només amb un ciclista, Vingegaard, per intentar guanyar aquesta crono per equips a l'espera del que passi l'UAE.
Amb Piganzoli, i ara és Vingegaard qui farà els últims metres en solitari. Primer s'ha desmarcat Mateo Jorgensen, després Piganzoli. Li ha fet escassament 200 metres i serà per Jonas Vingegaard la responsabilitat de fer aquests últims metres per intentar superar aquests 21:55:20, que és el temps que ha aconseguit Pipo Ganna pel seu Ineos. Sembla que està en temps, perquè encara té 48 de marge ja, agafat per càmeres fixes de meta, encara en tindrà alguna més. Per tant, queden una miqueta més de, jo diria que de mig minut, però Jonas Vingegaard, que va amb temps de superar, se'l veu amb cara de cansat, fins i tot doble algun corredor de Red Bull, que està clar que ha desconnectat de la contrarrellotge ja fa molta estona, encara mig minut de marge, 27 marge, segons de marge, ja està a la recta d'arribada. Per tant, Jonas Vingegaard marcarà el primer i el millor temps. Veurem què haurà de fer Pogacar i Del Toro per superar-lo i perquè no sigui el primer líder a la general. No anirà tan sobrat, No anirà tan sobrat, perquè ara només li queden 10 segons, 9, 8, doncs 7, no, 8 segons, 7 amb 3, 21:47, aplaudeix Pipo Ganna i tot l'Ineos, el bisbe de Jonas Vingegaard, que de moment seria el líder del Tour de França.
Ja només queda l'UAE de Pogacar i Del Toro als carrers de Barcelona competint, però ara mateix a Dupolo tenim a Vingegaard vestit de groc. S'hi ha esforçat i ho ha vist claríssim. Aquí ningú especula i Vingegaard comença fort.
Sí, sí, tenia ganes de ser el primer maillot groc. A diferència de Pogacar, ells volen tenir-ho abans perquè no saben fins quan el tindran. Ho han apostat tot i, a més, ho dèiem abans, Ineos i Visma són els dos grans dominadors. Ara venien de ser els dos primers en aquesta crono per equips de la Dauphiné, però és que l'última crono per equips del Tour fa 6 anys, és a dir, han passat 6 anys, i els dos primers en aquella edició van ser també Ineos i Visma. És a dir, és una cosa, un domini que ve de fa molt de temps.
I ara pendents de l'UAE, que el tenim a la Font del Gat, perquè m'entengueu, on és el grec, doncs just passant per aquell punt, l'UAE amb Tadej Pogacar, quina gentada, Xevi, que tenim ara mateix, sí, en aquesta zona.
Hi ha moltíssima gent i molta expectació també per veure aquest equip, on ja només li queden 3 gregaris, vaja, 2, perquè Isaac Del Toro també l'hauríem de comptar com un dels líders. M'ha semblat veure a Brandon McNulty i a Tim Wellens com els dos únics gregaris que té ara. Ara veiem també imatges de Jonas Vingegaard celebrant-ho amb els seus companys, amb David Piganzoli, i afrontant els últims 3 quilòmetres al Emirates, que no estava marcant un bon temps en el tercer provisional.
El
està 13 segons d'abisme, està per darrere de Lidl i d'Ineos. Ara veiem com es queda Brandon McNulty, Tadej Pogacar, Isaac Del Toro i crec que Tim Wellens són el... No, es queden els dos sols, queden els dos sols a 3 quilòmetres, Pogacar i Del Toro, i ara tot serà la inspiració que tinguin aquests dos supercorredors per intentar superar un temps molt difícil, sí, molt difícil, que és el de Jonas Vingegaard.
13 segons, a 13 segons del Visma en el tercer punt, el Pagès de Santa Madrona, sembla difícil, no, Edu, que puguin aixugar-ho en aquests 2,8 quilòmetres que els que resten?
Sí, sembla molt complicat, primer perquè Visma més és més especialista en aquest terreny i perquè la pujada final tampoc és una pujada d'aquelles on amb poc recorregut puguis treure moltes diferències. Per tant, ho veig complicat, però clar, estem parlant de Tadej Pogacar, no hi ha res impossible i veurem de què és capaç. També de les ganes que tingui, és veritat que hi ha premis econòmics, és prestigi, però el que dèiem, potser a l'UAE ja li està bé que sigui el Visma a partir d'ara qui hagi de controlar la cursa en aquestes primeres etapes.
2,5 quilòmetres per l'UAE, per Del Toro i Pogacar, passant pel costat de l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc, descens vertiginós i després la pujada final pel carrer del Foc, Xevi.
I s'estan fent els relleus prou ben acoplats. Ara és Del Toro qui va davant. Fins ara hi anava Jonas, Tadej Pogacar. Cap dels dos està treballant claríssimament per l'altre. Es nota que els dos, amb aquest relleu, vol dir que els dos han d'arribar junts, o almenys aquestes són les ordres, però veiem que 2 quilòmetres estan amb 19:40. Jo, tot i la baixada, pràcticament veig impossible.
Sí, sí.
Recordem que el temps, me'l recordeu, és
21:47.
21:47. Haurien de fer pràcticament 60 quilòmetres, aquests 2 quilòmetres, tenint en compte que al final hi ha aquests quilòmetres de pujada. Veurem, ara agafen aquell revolt que tu deies que és complicat perquè és ambaixada, l'agafa per davant Isaac del Toro, a roda Jonas Vingegaard, ja superen els 20 minuts, últim quilòmetre i mig per saber si Vingegaard serà el líder de la general o serà Tadej Pogacar o Isaac del Toro, si guanyarà per tant l'etapa Visma o la guanyarà Emirates. Ara sembla que se'n va una miqueta a la baixada, però és circumstancial i ha agafat uns quants metres. Només Isaac del Toro, Tadej Pogacar...
Ara comença la rampa, eh?
Arribant a l'últim quilòmetre, encara faltarà una mica, perquè són els últims 700 metres, tindran aquests metres de pla...
No arribarà, eh?
Davant.
No arribarà,
Pogacar,
no.
Per darrere, un minut, jo crec que hauria de ser una...
No, perquè m'hi he fixat, Xevi, que quan Visma i Vingegaard passaven per aquest punt...
Sí.
Tenien minut i mig de marge i aquí han passat en minut 17. Són aquests 13 segons que tenen de decalatge, eh?
És que fins i tot farà més bon temps, com deia abans l'Edu, Juan Ayuso i probablement Renko Evenepoel. Ara sí que se'n va Tadej Pogacar, Isaac del Toro no li aguanta el ritme. Pogacar, a veure què és capaç de fer amb aquests metres finals per perdre el menys temps possible. Si és capaç d'aixugar la diferència, voldrà dir que un corredor sol ha guanyat una contrarrellotge per equips, però vaja, és pràcticament impossible. Ara és a mig minut, Pogacar, que se'n va en solitari cap a la meta de Montjuïc. 25 segons de marge agafat per les càmeres de meta, però em sembla que l'altre cop que ho he dit han estat uns 40 segons, per tant, això voldria dir que serien uns 15 segons més del temps de Jonas Vingegaard. Es posa de peu el ciclista eslové, el guanyador dels dos últims tours a França, per intentar minimitzar al màxim la pèrdua que tindrà respecte al seu gran rival, com és Jonas Vingegaard, que en el primer capítol sortirà victoriós perquè guanyarà l'etapa i haurà guanyat ell sol i es situarà líder en solitari. Ja supera Tadej Pogacar la marca de Jonas Vingegaard. L'Emirates, que intentarà minimitzar els costos, també superarà el segon classificat. Per tant, acabarà en tercera posició a 11 segons. Tadej Pogacar i l'Emirates, que acabaran a 11 segons. Jonas Vingegaard, primer líder del Tour de França en aquesta gran part de Barcelona.
Doncs ja tenim mallot groc a Barcelona i no és per a Tadej Pogacar, és pel danès Jonas Vingegaard. Queda moltíssim Tour, queda tot per davant, però sí, el que podem explicar avui és que Vingegaard ve amb ganes de presentar batalla a Tadej Pogacar. Segurament no era el millor perfil aquesta crono per equips, 20 quilòmetres, perquè l'UAE de Tadej Pogacar ja es col·loqués com a líder. També podem aquí debatre de si realment els interessa o no, però la primera gran conclusió és que Vingegaard comença, Edu Polo trepitjant fora en aquest Tour de França, ja tenen el mallot groc, tindran cerimònia de podi, i ja demà doncs, tindran doncs, l'obligació, en certa manera moral, demanar al gran grup.
Sí, els hi toca fer aquesta feina, cosa que en aquest cas UAE agrairà, els hi toca passar l'estona de protocol a la llotja, que això també Pogacar ho agrairà, i a nivell nostre, com a catalans, com a espectadors del Tour de França i amants del ciclisme, és una gran notícia que comenci fort Vingegaard, que estigui decidit a plantar-li cara a Pogacar, que l'hagi pogut guanyar, encara que sigui en una etapa de 20 quilòmetres, perquè això encara dona més emoció i ho posa més bonic. Ha estat molt bé, esperàvem el bon paper d'Ineos, i també destacar el boníssim paper de Juan Ayuso i de Lidl. Veurem si aquesta vegada, definitivament, Juan Ayuso pot ser un dels corredors candidat a estar en aquest podi, com a mínim en aquest top 5 del Tour de França. De moment, també comença molt bé, molt millor del que es podia esperar.
Això és el Tour, això és el Tot Gira. El Tour gira.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
En directe als del Tot Gira, amb aquesta gran depart de Barcelona. Ja tenim la primera etapa al sac i encara ens queda més, perquè demà tenim la segona etapa entre Tarragona i Barcelona i la tercera etapa dilluns, sortida a Granollers, l'arribada ja en territori francès als Angles. I per aquells que us connecteu ara mateix, ha guanyat aquesta crono per equips el Team Visma i ja tenim primer líder de la general. És el danès Jonas Vingegaard, guanyador dues vegades del Tour de França i que amb aquest temps, 21 minuts 47 segons, fa que el seu equip guanyi i que ell es col·loqui líder perquè ha estat el primer en travessar la línia d'arribada. Ineos a 7 segons, segona posició, i l'UAE, l'Emirates, de Tadej Pogacar, tercer a 11 segons, el Lidl Trek en quarta posició a 16 segons. I ara mateix, Xevi, la imatge de l'equip Visma celebrant-ho, tocar del podi, eh? El veurem d'aquí no res a Vingegaard pujant al podi i posar-se el mallot groc.
Correcte, perquè és una... és un triomf individual, però és un triomf col·lectiu, i Vingegaard ho celebra amb els seus companys. A l'altra banda també estaven pendents de les imatges del Team Emirates, on s'han quedat Tadej Pogacar, que es veia visiblement cansat, amb Isaac Del Toro i Brandon McNulty, els tres comentant alguna cosa de l'etapa, bevent moltíssima aigua. Ha fet molta calor en aquesta jornada inaugural del Tour de França aquí a Barcelona. Ens ha donat un líder amb una alçada impressionant, com és Jonas Vingegaard, i ens ha donat una imatge de batalla entre els dos millors, com són Vingegaard i Pogacar, que esperem que es repeteixi durant tot el temps.
Molt bé. Mira, tinc connectada la Mireia Benito, la campiona d'Espanya de ciclisme en ruta i contrarrellotge, una de les grans de casa nostra, que em sembla que la tenim a França preparant el Tour de França femení. Hola, Mireia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has seguit la cursa, has seguit aquesta crono?
Sí, l'he pogut seguir. M'interessava molt, no?, veure sobretot la part de tàctica, no?, de com jugarien els equips, ara que el temps que compta era el del primer corredor, comparat amb altres contrarrellotges per equips, que era el del tercer corredor, i al final aquí, doncs, obria una mica a veure qui feia més relleus, qui menys, i ha sigut molt interessant de seguir.
En Vingegaard, trepitjant fort des del primer dia. Mallot groc, t'ho esperaves?
La veritat és que, o sigui, esperava que estigués allà, però no esperava que guanyessin. Crec que com a equip han fet una feina brutal, 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 perquè realment no és l'equip més fort a nivell de contrarrellotge, i veure, bueno, corredors com en Sepp Kuss fent relleus fins a falta de dos quilòmetres en dos, la veritat és que són detalls que m'han impressionat molt, així que bé, els hi pinta la cosa bé, de moment per començar, i ja començant amb bon peu.
És veritat que queda tot el Tour per davant i que no es poden treure grans conclusions, però sí que podríem dir que Vingegaard ho ha donat tot per ja vestir-se de groc. Ho dic per aquells que pensessin que, home, si comences vestint-te de groc el primer dia, tens una responsabilitat com a equip, el teu líder ha de passar per la cerimònia del podi, però res de res, eh? Ells ja volen el groc des del primer dia.
Sí, això m'ha sorprès una mica. Jo també esperava que els grans favorits potser doncs anessin potser no 100%, no?, per intentar, doncs, això, estalviar-se, sobretot el fet de prendre el control de la cursa ja des de les primeres etapes. Al final són curses molt i molt llargues en durada, llavors si pots mantenir tot el teu equip una mica més fresc fins que arriben les etapes més decisives, jo crec que també és un punt interessant, i crec que també és una part de la tàctica que no podem saber, perquè al final no podem saber les decisions dels equips, però sí que haurem d'anar veient en aquests propers dies a veure com ho volen jugar.
Pogacar, ho ha intentat, però segurament pel seu equip i per perfil d'etapa no eren candidats a la victòria final. Al final han estat tercers, és a dir que s'han deixat 12 segons, tampoc és tant.
No, al final jo crec que juguen amb uns marges ja bastant planificats, m'atreviria a dir, no? O sigui, mantenir aquesta certa diferència per potser doncs no haver de passar pel que comentàvem ara, no?, de totes les cerimònies i el desgast d'haver d'agafar responsabilitats, però evidentment tampoc poden permetre's el luxe de deixar més temps, perquè al final, bueno, cada etapa anirem veient. Sí que és veritat que al final del Tour les diferències seran més grans, imagino, però sí que evidentment no vols començar ja amb un minut d'anant per darrere, perquè bé, et pot complicar una mica la vida pel que fa a les etapes més muntanyoses, que al final estem veient que és un Tour, jo crec que és dels que més nivell hi ha en general, així que jo crec que tots s'han d'anar a lluitar cada segon per facilitar-se una mica la vida en els moments posteriors de l'alta muntanya.
Molt bé, Mireia, com tenim la preparació pel teu Tour?
Bé, de moment estem a Tinyes, és el segon dia que estem per aquí, llavors, bé, de moment respirant una mica encara, acabem de recuperar de tota l'etapa de curses seguides que hem estat enllaçant aquestes últimes setmanes, però bé, ja d'aquí un parell de dies ja ens toca començar a fer fil a l'agulla i començar ja a preparar de cara al nostre tour, que comencem a l'1 d'agost.
Gràcies, Mireia, molta sort.
Merci a vosaltres.
Ara de seguida també actualitzem classificació, ho comentem tot plegat amb l'Edu Polo, amb el Xevi Soler pendent de la cerimònia del podi. Veurem a Jonas Vingegaard a Montjuïc vestint-se de color groc, amb el Francesc Ripoll també pendent de tot al Parc del Fòrum. Però abans, passo pel Mundial, perquè ja duem 23 minuts de la primera part d'aquest primer partit dels vuitens de final. I Sergi Cans, Mireia Vera, de moment sense gols, però sí, han passat bastantes coses.
I passes en el moment oportú, perquè hi ha pausa d'hidratació. Per tant, joc aturat a Houston, en aquest estadi on està jugant aquest partit dels vuitens de final. Canadà 0, Marroc 0, i de moment, i ara la Mireia em donarà la raó o no, domini absolut del Canadà amb ocasions de gol relativament clares, un especialment de Oluwaseyi, que ha fet una mena de ruleta dins de l'àrea, ha xutat i Bono li ha guanyat un contra un, i el Marroc, a banda de veure's inferior futbolísticament, acaba de veure com el jugador de Terrassa, Saibari, s'acaba de lesionar abans d'aquesta primera pausa d'hidratació, l'han canviat, ha entrat Rahimi, per tant, de moment, domini aclaparador del Canadà.
Mireia, com estàs veient?
Doncs sí, igual que el Sergi. En principi el Marroc semblava que tenia la possessió, però sí que és cert que li ha durat molt poc, el Canadà estava molt ben situat, ha pogut transitar en una situació molt bona per poder atacar, i a partir d'aquí ha canviat una mica la dinàmica del partit. El Canadà molt, molt superior per mi, pressiona molt bé després de pèrdua, molt verticals, troben passades, com deia, molt verticals als seus futbolistes que poden avançar, i és un equip molt valent en la pressió, l'equip està molt alt, provoca moltes pèrdues de pilota del Marroc, que no s'està trobant en cap moment en aquests primers 25 minuts de partit, i com deia, Bono providencial, el porter del Marroc salvant un gol cantat de l'Oluwaseyi amb el peu, així que segueix amb molt bona dinàmica l'exporter del Girona ja fa unes temporades, i veurem si aquesta pausa canvia la dinàmica del partit, perquè
sempre
en aquest Mundial...
quatre partits, eh?
Ha passat que els equips han canviat, però veig el Canadà molt competitiu. Estan havent-hi moltes interrupcions, només ha tret una targeta a l'àrbitre i crec que accelerarà aquest procés si es manté aquest ritme, perquè hi ha moltes aturades, molts xocs, moltes queixes, i crec que el Canadà ara mateix molt millor que el Marroc sobre el terreny de joc.
Bé, doncs de moment empat a 0 entre el Canadà i el Marroc amb Saibari, el jugador de Terrassa lesionat, que ha hagut de ser substituït. Ja sabeu que a les 11 estarem pendents del Paraguai-França, i compte perquè les previsions són d'una calor extrema en aquest partit que s'hauria de jugar a les 11 de la nit, i podrien activar-se els protocols també per tempestes elèctriques. Per tant, ara mateix veurem què és el que passa amb aquest partit, si s'endarrereix o no. Hauria de començar a les 5 de la tarda a Filadèlfia, però ja veurem si hi ha retards o no, insisteixo, per amenaça de tempesta elèctrica, i aquí als Estats Units amb això no dubten, i ja va passar en anteriors partits. Per tant, veurem què passa amb aquest França-Paraguai, inicialment previst per les 11 de la nit a Filadèlfia. Molt bé, me'n torno cap a la zona d'arribada, on hi tenim el Xevi Soler. En recordem de nou aquesta etapa del Tour, primera etapa del Tour, la crono per equips, que ha guanyat el Visma amb un temps de 21:47. Darrere ha arribat el Lidl Trek, l'Ineos ha estat el segon classificat, i en tercera posició, finalment, l'UAE, Xevi, de Pogacar.
8 segons el Lineos de Pipogana, 12 segons el UAE de Tadej Pogacar, 16 segons el Lidl Trek de Juan Ayuso, 19 segons el Red Bull de Renko Evenepoel, i aquests són els primers classificats en una general que ja de ben entrada ja queden noms totalment il·lustres.
Ara te la demano, la general individual, perquè els temps aquí compten, però abans et vull demanar el Caja Rural dels dos catalans, de l'Abel Balderston i del Joel Nicolau, al final en quina posició han quedat d'aquests 23 equips que participen en aquesta crono per equips en el Tour de França?
A veure, Caja Rural el veiem en la posició 16.
Bé.
No està mal, no. 16, per davant d'equips Pro Tour, com per exemple l'NCN, l'equip d'Andrés Iniesta, o el Movistar.
Molt bé. General individual, perquè, insistim, cada ciclista ha marcat el seu temps i, per tant, ja tenim una primera general. Sabem que Vingegaard és el primer líder, el primer malloc groc. Com queda aquesta general? Com queda el podi ara mateix?
Líder, Jonas Vingegaard, amb 21:47, a 8 segons, Filippo Ganna, a 12 segons, Tadej Pogacar, a 16 segons, Juan Ayuso, a 19 segons, Renko Evenepoel, 6è, l'únic, el primer corredor que doble equip, que és Isaac Del Toro, també del Team Emirates, a 26 segons, Piganzoli, el company del Bisma, a 28 segons, Florian Lipovits, a 35, Tobias Foss de Lineos, a 38, i tanca el top 10, Paul Sexas, que també bona classificació, perquè no eren gens especialistes en contrarrellotge, desè, a 39 segons de Vinigor.
Bé, doncs Edu Polo, Vingegaard líder, Pogacar tercer a 12 segons, Evenepoel cinquè a 19 segons, i Sexas, el francès, el jove talent francès, el tenim desè, 39 segons, tot és encara molt verd, això acaba de començar, però quines primeres conclusions en treus d'aquesta primera etapa, Edu?
Doncs que aquests primers 10 noms són 10 noms fantàstics, són 10 dels millors corredors del Tour, podrien ser els 10 candidats a acabar el Tour en aquestes 10 primeres posicions, segurament amb un ordre diferent, cauria Filippo Ganna, els altres podrien mantenir-se, però estem parlant d'uns 10 primers classificats espectaculars i que l'etapa ha estat un èxit. El que dèiem abans, Vingegaard molt, molt bé, l'equip era un especialista, ell ha sabut rematar la feina perfectament, han sabut fer la tàctica i acompanyar-lo fins al final. UAE, dins del que estava previst, jo no sé si potser Pogacar hauria pogut fer una mica més, mai ho sabrem, i el que dèiem, que potser els interessa deixar el liderat en mans de Bisma. La sorpresa positiva, el Lidl Trek i Juan Ayuso, i, com dèiem abans, la decepció Movistar, que ja ens té acostumats, i també molt bé aquesta desena posició de Paul Sexas, amb un equip que no és especialista, amb ell que tampoc és un especialista contra el rellotge, i sent el seu debut al Tour de França, amb tota la pressió que té sobre, que hagi acabat entre els 10 primers, també diu molt del jove corredor francès.
Molt bé, tu ets el part del fòrum, on també hi tenim... Espera, Vingegaard, el podem sentir en directe, el ciclista danès.
No, that's true. It's... I would say it's the perfect start. It's still a long tour, obviously, but it's the perfect start. And my teammates, they did an amazing job today. They were so strong. I didn't have to do much, to be honest. They just drove me all the way to the finish and to take the stage win for us and to take the yellow jersey. Also for me personally, after a few years without it, a few hard years, it's nice for me to experience it again.
Diu Jonas Vingegaard que és la sortida, l'inici perfecte, que tornar a vestir-se de groc tants anys després li fa una il·lusió especial i que l'equip ha estat fantàstic.
It does. It's the biggest race of the world. It's an amazing victory for us, and especially when it's a team time trial. We're 8 guys. I have 7 teammates who sacrificed for me today, and it's not only I'm the one wearing the yellow jersey after today, but they also won the stage, and we have to really enjoy this. And I want to thank my teammates and my team for this.
Everything diu també el danès que és aquesta cursa la més gran del món, espectacular pel Bisma guanyar avui, que s'han sacrificat els seus companys per ell i que no només és el groc sinó també guanyar l'etapa.
The last time the winner of the Giro went on to capture the first yellow jersey of the Tour de France was back in 1993. His name was Miguel Indurain. He went on to win the Tour. Promising for you.
Oh, I mean, si veu possible guanyar Giro i Tour el mateix any.
Of course, I'm here to do the best possible GC and to try to win, but it's only stage one. There's a long way left, a long way still of the Tour de France, and we have a small gap now, but of course this is the perfect start for us. I couldn't dream of a better start, to be honest.
But this diu que farà el possible per fer com Indurain en 93, guanyar Giro i Tour el mateix any, que de moment han fet l'inici perfecte per poder-ho aconseguir.
I've had a few tough years for obvious reasons, but yeah, coming back to the Tour, the Tour is the biggest race, and yeah, just to be aware of the yellow jersey is something special, that's something that I will enjoy.
Thank you very much.
I insisteix també Jonas Vingegaard que per ell vestir de groc des del primer dia és especial i que és l'inici perfecte. Edu, què et sembla? Primeres reaccions de Jonas Vingegaard, que ja veus que insisteix molt amb el fet de tornar-se a vestir de groc al Tour de França, perquè és clar, n'hi ha un que es diu Tadej Pogacar que pràcticament no l'he deixat fer amb anys, amb molt de temps.
Sí, els últims dos anys han sigut molt complicats per ell, en aquest sentit, el Tour, perquè sí que va guanyar la Vuelta, aquest any ha guanyat el Giro, però el Tour no tenia res a fer amb Pogacar, ni li van sortir les coses també, i per tant, celebrava aquesta portar el maillot groc un altre cop, destacava gairebé a cada resposta al treball de l'equip, la feina dels seus companys, i pel que m'ha semblat entendre, crec que el que li deia el presentador és que des de Miguel Indurain el 93, ningú que havia guanyat el Giro agafava el maillot groc a la primera etapa del Tour. Crec que és el que li estava...
D'acord.
És el que crec que li deia, perquè sí que hi ha hagut altres corredors, com el mateix Pogacar, que han guanyat recentment.
Sort del teu anglès d'Oxford, eh? Perquè si no, malament
diria. No, el meu anglès és el que és.
El meu és de Cambridge i el teu és d'Oxford.
Sí, doncs, ja que hi ha hagut corredors, com ara Pogacar fa molt poc, que han guanyat Giro i Tour la temporada, però crec que deia, feia referència a això, a agafar el maillot el primer dia venint de guanyar el Giro, que segurament en el 93 ara no recordo, però possiblement Miguel Indurain va guanyar el pròleg o la primera crono i va agafar el maillot el primer dia venint de guanyar el segon dels seus giros.
Molt bé. Per cert, que tenim també no només maillot groc en aquesta primera etapa, sinó també primer maillot verd, primer maillot de la muntanya, el de Topus Vermells, i primer maillot blanc, el del millor jove. El groc és per Vingegaard, el verd per Egan Bernal, el colombià, el de la muntanya per Pogacar i el blanc per Ayuso. Jo no sé, clar, l'Ayuso és el millor jove ara mateix a la classificació, però jo no sé com han mesurat el mallot verd i el de la muntanya. No sé, Francesc, Edu o Xevi, si teniu la resposta de com es mesura mallot verd i de muntanya en la primera etapa en aquesta crono.
Doncs ara em deixes parat. Jo no ho tinc. Digues, Xevi.
No, dic que... No. Clar, el de la muntanya sí que imagino que ha de ser per les dues cotes, però no sé com han comptat...
És el que anava a dir, sí.
D'acord.
Que les temps, han comptat des de baix.
Imagino el temps individual a les dues cotes. Jo crec que s'haurà aparcat algun lloc.
Val. Les dues cotes al pas...
I a partir d'aquí comencen a comptar.
Això mateix. I el verd, bé, no ho sé. Però bé, ja tenim els primers líders de cada un dels mallots. Molt bé, per anar tancant ja, Xevi, des de la teva posició, alguna cosa que vulguis explicar...
Doncs res, que jo crec que és el primer Tour de França que la primera etapa ens queda tan xulo, no?
Sí,
home. I que ja veiem aquesta guerra i amb Jonas Vingegaard, que de fet, venint d'on ve i amb la supertemporada que està fent guanyant Volta, París-Nissa i Giro d'Itàlia, pot ser un rival important per Pogacar.
Molt bé. Francesc Ripoll, demà tu i l'Edu Polo sereu de nou a Montjuïc per seguir la segona etapa, sortir de Tarragona, arribar a Barcelona, maca també l'etapa de demà, amb un recorregut pel circuit, tres passades pel circuit, que té alguna rampa interessantíssima, com aquell 13% que tindran a la pujada al castell per davant del Monument de la Sardana.
Sí, són tres puges aquest castell de Montjuïc de 1,6 quilòmetres amb una mitjana del 9% i, com deies, amb trams del 13%. Recordem que és un recorregut que ha quedat modificat, que al principi havia de passar més per la zona de Collserola, però pel tema de la pesta porcina doncs van haver de modificar i de reduir fins i tot una mica aquest recorregut. I això ressegueix la costa demà de Tarragona-Barcelona, són 168 quilòmetres i mig, passa per el Vendrell, per Calafell, Vilanova, Sitges, hi ha un sprint intermig a Viladecans i quatre ports, a més d'aquest del Castell de Montjuïc, també tenim el Coll de Begues, que són 6 quilòmetres al 6,5%.
Colls que ha fet tots ells a l'Edu Polo, eh? Tot això t'ho ha recorregut, Edu?
El de Vegas, sí, unes quantes vegades.
Sí.
I ahir sentia algú que deia, no, és un coi facilet. Serà facilet per aquests corredors del Tour, quan el fem nosaltres ja et diu que no és tan fàcil.
Molt bé.
I atenció a aquesta pujada al castell, perquè és una pujada que és molt curta, però molt, molt explosiva, i per tant demà tindrem novament espectacle final i guanyador il·lustre. Demà sí que poden aparèixer en escena corredors com Matty Van Der Poel, al qual aquest tipus d'arribada li va molt, molt bé. Són aquestes tres pujades molt exigents i sobretot, pel que em diuen els equips que han estat inspeccionant la zona, els dos revolts anteriors per arribar ben posicionats a aquesta pujada, abans allà on està el club de tir i quan pugen pel carrer Lleida per on arribaran, hi ha un parell de revolts i un parell de zones complicades, amb la qual també hi haurà una lluita prèvia per arribar al davant
agafar
i tots
posició.
Aquells que vulguin guanyar l'etapa agafar posició, per tant serà una etapa emocionant i tornarem a estar parlant de guanyador il·lustre de ben segur demà.
Demà la millor arribada prevista seria a 6:15, la més lenta seria a 6:15. Demà ho narrarem tot en directe, aquí el Tot Gira ens hi posarem a les 4 de la tarda i en directe aquesta segona etapa amb el Francesc Ripoll, amb el Marc Andrés, que m'ha dit que ha quedat amb la gent del Tour d'Olor, que en tenen preparada una de grossa.
Home.
Demà, a l'inici d'aquesta pujada, d'aquest 13%, vestits amb samarretes, amb barretines, amb DJ. Bé, demà hi haurà festa i serà el Marc Andrés i amb l'Edu Polo, que també ens tornarà a acompanyar. No tindrem a tu, Xevi, que demà ja comences vacances, eh?
Ostres, tu, que bé.
Doncs tu t'ho perdràs, però ho viuràs en directe i escoltant-nos.
És veritat, jo m'ho perdré i us escoltaré.
Una abraçada, Xevi, que vagin bé les vacances. Igualment. I bona feina. M'ho he passat molt bé. Amb aquest equip és molt fàcil explicar ciclisme. I Edu, un plaer. Has començat fort entrevistant Indurain i hem viscut en directe aquesta primera etapa, que ha estat un plaer. Fins demà, Edu, i fins demà. Ripo, que vagi molt bé.
Gràcies, fins demà. Que l'Edu ha estat a punt de rematar un comptador, però se'ns ha escapat.
Sí, és veritat. Demà, cap problema. Demà seguim. Avui
és
l'aperitiu.
I demà tenim deures el Ripoll i jo, que és posar-nos crema, perquè ara mateix estem vermells, que semblem dos guiris d'aquests que venen de la platja. Tot el dia al sol no ens ha sentat gaire bé, això, em sembla.
Som una mica passarells, perquè hi ha una cosa que es diu crema, factor 50, per protegir-vos.
Bueno, jo me n'he posat, però clar, porto aquí des de la una, doncs...
Almenys tu vas més ben equipat al cap que no pas Edu Polo.
Sí, perquè la gorra s'ha quedat a la motxilla.
Això mateix, també jo. Gràcies, fins demà, amics. Adeu. Que vagi molt bé. De seguida, amb el Mundial, continua tot igual, eh? Canadà 0, Marroc 0.
Minut 38 de la primera meitat. Sembla que el Marroc ha millorat una miqueta, però el Canadà encara un punt per sobre.
Molt bé. Mireia, t'està agradant més el Canadà o el Marroc?
M'està agradant més el Canadà. Sí que és cert que ara mateix, no? El Marroc té una mica més de pilota, però està generant molt poc. I hi ha moltes disputes, hi ha moltes picabaralles, el joc s'està aturant moltíssim i fa que el futbol perdi també una mica de protagonisme.
Sí, hi ha molta tensió, molta tensió. Sí. D'aquells partits que el que estigui més encertat en els detalls pot decidir. Ja ens ho deia la Mireia a l'inici del partit, no es preveu un partit amb molts gols, amb dificultat per arribar a porteria, així està sent. 39 de la primera, Canadà 0, Marroc 0, pausa i de seguida tornem aquí al Tot Gira.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Això no música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, senyora gente.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, a cada espècie, per mida. Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional, a les grades i a les persones que estan comprant.
És superimportant confiar en la teva peixatera. La confiança.
A veure, un xin-xin, xin-xin.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Davant del FOMO i del bombardeig de propostes, deixar-se anar acaba sent una necessitat.
Perquè sempre tinc la necessitat d'estar a tots els llocs.
I tant que puc estar sense fer res.
M'he plantejat deixar-ho estar tot i pujar al meu poble a viure.
Marta Montaner i Juliana Canet, del Que no surti d'aquí.
Jo sóc feliç d'estar a casa meva i potser sí d'anar consumint tots aquests stories dels concerts de la Rosalia, però feliç de la meva decisió d'haver-me quedat al sofà.
No hi ha mai cap moment on jo estigui sola amb els meus pensaments.
El filòsof Juan Evaristo Valls Boix aposta pel Jomo.
El que veiem és que no porten cap mena de felicitat ni de vida bona, sinó més aviat, diguem, ansietat.
En temps accelerats, aturar-se és un acte revolucionari.
Solidaris.
Amb Mercè Fol.
La llibertat de parar.
Dissabte a les 10 de la nit.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
De terra, de palla, de fusta.
arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
Construint el canvi. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
La gent quan va al gimnàs fa peses i clar, tios estan més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
Vols dir que hi ha gent que va a lligar al rocòdrom més que a escalar?
El 90%.
Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat que arda més basarda que una altra cosa.
Què vols dir?
No, res, res, res. Ah. No, no, tots els meus respectes per vostè que es diu, com es diu, per cert?
Roswell.
La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David López.
3:48 i mira, ara tenim la imatge. Jonas Vingegaard a la part més alta del podi, a Montjuïc al costat de l'Estadi Olímpic, ja vestit de groc. Ja té el mallot groc i, per tant, ara aixeca el puny, esbufega, se la veu feliç, el ciclista danès, primer líder del Tour de França. I al Mundial, vuitens de final, estem pendents ara mateix del final de la primera part, que segurament s'allargarà, no només per la pausa d'hidratació, Sergi, sinó perquè el partit ha estat trabat amb moltes intervencions en aquest Canadà 0, Marroc 0.
Més que trabat, que també, últimament, en els últims minuts, vull dir, s'està endurint. Ara una targeta groga a Unagi per una trompada sobre d'un rival, per tant, el partit s'està escalfant una mica. A ocasions clares de gol, potser no masses, potser un parell del Canadà en la primera part de la primera part fins a la pausa d'hidratació, que ho ha canviat una miqueta tot, o ha igualat una mica les forces almenys. Ara s'ensenyen els minuts de temps afegit, seran 6 minuts, per tant anirem fins al 51, arribem al 45, Canadà 0, Marroc 0.
Mireia, de moment sense gols aquest partit, que sorprenentment, molts podien pensar que seria un passeig del Marroc, ni molt menys.
Espera,
espera, que el micròfon ara l'obrirem, ara.
Crec que Jess March ha aconseguit també el que dèiem a l'inici, no? Un equip, el canadenc, molt, molt competitiu, i avui s'està veient que davant d'un equip que possiblement tingui més talent, tingui més futbol, està aconseguint desdibuixar molt el Marroc. Sí que és cert que des de la pausa d'hidratació ha canviat una mica el partit, no està tenint oportunitats tan clares, no està tenint aquestes passades tan verticals on trobava amb molt espai els seus davanters, i ara mateix el Marroc sense generar perill, perquè no ha arribat a la porteria de Crepo, però sembla que té una mica més el partit controlat. Està en allò de terreny, no? De terreny mort, sense arribar a les dues porteries i amb moltíssimes faltes.
Doncs la pilota que roda Houston la té la selecció del Marroc en línia defensiva. Compte que iniciava la pressió Oluwaseyi. A veure quants cops m'equivoco dient el nom de l'espigat davanter de la selecció del Canadà. No ha pogut rematar aquesta pressió robant la pilota i la continua tenint el Marroc. Línia defensiva és Bono. Qui surt de l'àrea, m'interessa molt, Mireia, saber la teva opinió de la tàctica de Bono l'altre dia per aturar els penals. La vas veure? Això es posarà de moda?
Sí, jo crec que és un porter que sempre ha respost molt bé aquest tipus d'accions, que són els penals, i l'altre dia, com bé deies, va tornar a fer un autèntic recital. Està en un moment de confiança molt bo, i no sé si el partit d'avui tornarà a acabar amb penals, i veurem si la seva estratègia segueix funcionant.
Recordem que és córrer de manera lateral, sense deixar de trepitjar la línia, perquè no es pot, però, diguem-ne, desplaçant-se clarament cap a un costat, condicionant o intentant condicionar el llançador perquè li piqui per allà, no? o almenys
sí,
el desorienti.
T'assenyala al costat que vol que li tiris i després aquí has de ser molt bo reaccionant.
Se la juga l'exporter del Girona. Ara hi ha falta a favor del Marroc en la seva línia defensiva, falta de Sigur. La gent que s'ho mira des de Houston, des de la graderia, doncs amb un posat seriós, perquè de moment cap equip guanya, empat a 0, minut 47, se n'afegiran 6, se'n portem 2, partit dels vuitens de final del Mundial. Recordem que als setzens el Marroc va guanyar els Països Baixos, els penals precisament, i que el Canadà ho va fer superant Sud-àfrica per 0-1 amb un gol d'Eustáquio al temps afegit gairebé del partit.
Per cert, deixa'm explicar una notícia que ens arriba des de Londres. Estan pendents del partit al torneig de dobles femení de les germanes Williams, que havien de jugar en primera ronda davant de Maria Osorio i Solana Sierra. Doncs bé, partit que finalment no es jugarà. Per què? Doncs perquè Serena Williams, que va acabar el seu partit de debut a Wimbledon, de retorn a Wimbledon, al quadre individual, lesionada al genoll, aquesta lesió li ha impedit jugar avui en aquest partit de dobles, i per tant, per lesió de Serena Williams, no es juga el partit. Osorio i Sierra passen ronda i les germanes Williams, sense poder jugar, no podran competir en el quadre de dobles. Per tant, s'acaba aquí l'aventura de Serena Williams al torneig de Wimbledon. Va jugar, va tornar al quadre individual, va plantar cara, va arribar a guanyar un set, però finalment va quedar eliminada, i per tant, Serena Williams, una de les grans que diu adéu al torneig que l'ha vist guanyar tantes i tantes vegades. Vinga, va, busquem a final de la primera part el partit entre Canadà i Marroc, 0-0.
I va el Marroc, zona ampla, roba la pilota de Canadà, que podria llançar la contra, encara en camp propi, però torna a recuperar la pilota la selecció africana, és el Canús. La desplaça cap a la línia defensiva, cap a Diop. Diop cap a la dreta, cap a Hakimi, al lateral del Paris Saint-Germain, fent de capità avui en aquest partit. L'endarrereix cap a Boadi, un dels migcentres de l'equip africà. Ara la remena a la zona ampla. La selecció del Marroc, torna a ser Hakimi, desplaçat a la dreta. Boadi, al sol cap, trepitja la pilota, no sap què fer. L'endarrereix cap a El Anawi. Aquest més al darrere, cap a Halal, línia defensiva, cap a la zona de lateral dret, d'esquerra, és Masraoui. Masraoui que l'endarrereix cap a Bono. Ja hi són tots, surt el porter de l'àrea i comença a construir la jugada des del darrere al Marroc. La torna a tenir Hakimi, gairebé la línia de mitjos, combinació amb un company, la pilota rebotada, servei de banda fa prop al Marroc, a la zona ampla, perfil dret.
Per cert, ara de seguida, quan arribem al descans, d'aquí minut i mig, podrem escoltar la conversa que us hem promès a l'inici del programa de l'Ernest Macià amb Pau Gasol, parlant de bàsquet, parlant del Barça. Avui ens explicava el Macià que Claiborne no seguirà, és una de les notícies que avançàvem avui, ja confirmat, el Barça no el renova, Claiborne se'n va. Ara de seguida aquesta conversa del Macià amb Pau Gasol, que avui ha començat el seu campus d'estiu a Cornellà. Abans, aquest minut que li queda a la primera part del Canadà 0 Marroc 0.
I una altra targeta groga per la selecció del Marroc per una entrada sobre un jugador del Canadà, serà el Canús, que rebrà aquesta targeta groga, trompada forta, una trompada sobre De Fuguerols, el defensa central de l'equip del Canadà. Trompada dura, s'està endurint el partit. Targeta groga, bé, potser veient la repetició, Mireia, no tan dura com semblava.
Semblava més dura, sí, però crec que va amb les mans a la cara. Crec que és més per l'acció de la cara que la que acaba donant als peus.
Doncs targeta groga pel Marroc, és la tercera, abans l'havia vist Unahi i també Hakimi. I el partit que morirà en aquesta acció, una falta llunyana des de camp propi, la penja la selecció del Canadà buscant l'extrem esquerre, la pilota refusada per la defensa del Canadà, del Marroc la torna a tenir Canadà, zona de l'extrem esquerre gairebé, la recupera la selecció africana, i això hauria d'acabar aquí. De fet, acaba aquí l'àrbitre, el senyor Michael Oliver, diu que fins aquí hem arribat en aquesta primera meitat i envia els jugadors camí de vestidors. Partit potser que hauria merescut guanyar els punts al Canadà en aquesta primera part. Marxen, però, els jugadors camí de vestidors amb empat a 0, Canadà 0, Marroc 0.
Mireia, ràpidament, conclusions d'aquesta primera part, d'aquest empat a 0 entre Canadà i Marroc, primer partit de 8 anys.
Sí, doncs crec que a cada moment el Canadà un palet per sobre del Marroc, sobretot a nivell d'ocasions de gol. N'ha tingut dues de clares, sobretot la de Oluwaseyi, i el Marroc que intenta, però crec que no està trobant la manera de superar el Canadà en cap moment. Hi ha hagut alguna conducció ara a última hora de Hakimi, però l'equip africà no està còmode I veurem en aquesta segona meitat si hi ha algun retoc que permet al Marroc generar alguna ocasió de gol, perquè si no és impossible que pugui guanyar el partit.
La segona part per davant i en directe el tot gira. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ara a les 8 parla Salvador Illa. Anirem cap a les Gavarres per conèixer l'opinió del president de la Generalitat amb aquest incendi que ja ens explicava abans des de la zona la Laia Claret, que els bombers tenen el flanc dret controlat, però no aquest incendi encara estabilitzat al 100%. Només el 70% del flanc dret controlat, estabilitzat, amb aquesta marinada que posa en qüestió l'evolució d'aquest incendi. A veure, Ernest, aquest migdia has estat a Cornellà i has anat perquè has quedat amb un paio molt alt, exjugador de bàsquet, ja retirat, que és un mite, eh?
L'he fet asseure, clar.
Això mateix. Sí, sí. Pau Gasol, què hi feia a Cornellà?
Bé, presentar el seu campus, que és la Pau Gasol Academy by Santander, doncs que bé, estava allà rodejat de 450 nens i els pares, és a dir, un miler de persones al costat de l'estadi de Cornellà al Prat. És a dir, que allà hi ha un pavelló, allà Pau Gasol ha fet aquest campus i nosaltres doncs, ens ha concedit, hem sigut dels 2-3 mitjans que hem pogut parlar en exclusiva amb ell.
Ha estat notícia Pau Gasol aquesta setmana perquè ha liderat un grup inversor que ha apostat per la Lliga F de futbol amb una inversió de 55 milions d'euros, però també he parlat del Barça de bàsquet, de l'actualitat d'aquest Barça de bàsquet i la temporada que han tancat fa no res.
Doncs sí, perquè des que va marxar Pau Gasol i Saras i Mirotic, però Pau Gasol, el Barça no guanya cap més lliga, cap més títol i per tant, doncs, ell és un dels últims moicans i, evidentment, li he preguntat per altres temes.
Aquesta és la conversa del Macià amb Pau Gasol.
Pau Gasol, bona tarda.
Molt bona tarda.
Un any més.
Un any més.
I un any més a la teva acadèmia, que cada vegada veig que hi ha més nanos. La gent no ho sap, no és conscient perquè l'estiu hi ha tantes coses a fer, però sí. Quan tu t'acostes aquí al parc aquest, aquí a Cornellà, la veritat és que t'adones que això és una altra dimensió. Entre pares, alumnes, he vist potser 1.000 persones, cada vegada hi ha més nanos.
Sí, molt contents de cada any. Sempre hem intentat, no?, des de fa molts anys, intentar-ho fer una miqueta millor, cuidar els detalls, cuidar la gent, aportar una experiència qualitativa que porti bàsquet, però també moltes més coses. I bé, estem...
Que he vist que venen nanos de fora, també.
Sí, sí,
fora
de... més de 30 països, sí, sí. I, dintre de l'acadèmia, no? Llavors... Bé, intentem tenir aquest caire internacional, doncs també on els nens i nenes que vinguin doncs, es relacionin amb nens i nenes d'altres cultures. També doncs, hi ha nens que no parlen ni espanyol ni català i s'han de... I això va bé per ells també, però també va bé pels nois i noies d'aquí que també doncs, s'han d'interrelacionar amb ells, no? I fer un esforç i aprendre coses. Així que creiem que és una experiència molt, molt interessant, molt, molt qualitativa per ells, que els hi porta moltes coses i això els pares també ens ho reconeixen i res, cada any doncs, intentar-ho i fer-ho una miqueta millor.
Molt bé, Pau. Bàsquet, hem viscut, tu saps, Barça, tu ja estaves al Barça, del Jessi Cavixos, del Mirotic... Mm. I des de llavors doncs, ens ha costat. Els periodistes que seguim el Barça de bàsquet, avui, aquest any, justament hem arribat a la final, podríem dir que s'ha salvat la temporada, però des que Pau Gasol, Mirotic, Sara, es va marxar a costat, tenir una etapa bona. Quina lectura en fas? I no sé si sembla que potser començarem a sortir l'any que ve.
Bueno, tant de bo, no? Tant de bo. Però sí que han sigut una... Bueno, no sé si anys... amb certes complicacions, no? I anys, al final, quan ets un club com el Barça, doncs hi ha expectatives molt, molt altes i llavors el no guanyar títols durant anys doncs, és una cosa que sens dubte doncs, fa que es plantegin coses, hi hagin canvis i has de tenir doncs, intentar crear un projecte amb solidesa que puguis anar-lo a fer créixer, no? I com serà el projecte, quins seran els canvis, els fitxatges, l'entrenador...
Amb alguns noms il·lusionants, no?
Sí, sí, i d'això es tracta també, no? Que és il·lusionar i sempre hi ha noms que il·lusionen. I això està bé, però òbviament d'això s'ha de traduir després en bon joc i en resultats. No, i em connectar bé amb l'afició i això és el que bueno, no, doncs hem d'intentar buscar i aconseguir.
Has patit pel Juanqui una miqueta perquè la gent al final apunta en el Juanqui, però jo crec que això no només és un tema de la secció, sinó que ve de més amunt de vegades també.
Sí, no, són moltes coses, no? Jo, al final quan no pots individualitzar i ni assenyalar, no, a una, dos o tres persones, no? Són molts factors que influeixen, no? Quan les coses van molt bé, doncs moltes persones no reben el reconeixement que mereixeria, no? I sempre diem als esports, doncs, quan les coses van bé, doncs són els jugadors, no? El mèrit és dels jugadors, però hi ha moltes coses a darrere. I quan les coses no van malament, no, el culpable és el que tal, no? Llavors crec que s'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre, doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut, no, aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també armat les possibilitats de l'equip, i la possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no, la regularitat de l'equip. Llavors, bueno, un cop no, compromets i que és el projecte, doncs has d'anar construint, has d'anar sumant i desenvolupant perquè arribi un moment on l'equip, doncs, estigui a un nivell molt, molt alt i pugui competir i guanyar qualsevol, no?
Pau, tu has estat un dels prescriptors, has acompanyat, no, a l'Adam, sí, Silver aquí amb això de la NBA, sí, a Europa. És creïble tot plegat?
Jo crec que sí, estem a prop, jo crec que les coses estan desenvolupant i jo crec que és algo que un model nou, sens dubte, un canvi, però un canvi crec que necessari, que pot ser molt, molt important i molt beneficiós en tots els sentits, no? Tenir un partner com la NBA que ajudi també a gestionar el bàsquet i porti també tot el seu coneixement, les seves aliances, les seves connexions a nivell de patrocini, de marques també, i de drets televisius i d'exposició internacional, doncs això crec que és necessari en el bàsquet aquí a Europa, i tant de bo, doncs, bueno, serà un procés, però crec que bueno, que mica en mica anirem veient aquests progressos i serà qüestió d'això. Sabem que el model actual, doncs, és un model que no ha acabat realment de funcionar en certes mesures. Hem de saber el que funciona i el que